L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda. Efectivament, un servidor, Domènec Ramal, és qui un dia més us dona la benvinguda en este temps d'actualitat que és l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. El d'avui dimarts 27 d'octubre, que seguint el guió habitual diari, obrim a ritme de titulars. I un temps d'informació que avui encetarem destacant que l'Ajuntament d'Alcanar enllesteix la primera fase de l'elaboració del Pla de Participació Ciutadana, un pla engegat a l'inici d'aquesta legislatura. Deltebre escollirà la imatge que donarà la benvinguda al municipi entre les 6 opcions finalistes en un altre projecte, també de participació ciutadana. A l'informatiu d'avui parlarem d'aquesta sessió informativa que el Consell Comarcal del Montsià han previst per al proper dia 17 de novembre a les 11 del matí. Una sessió enmarcada dins del projecte d'Estí Europa, en este cas sobre el Servei de Voluntariat Europeu. Tortosa recupera la tradició dels bous i ja té penya taurina. S'anomena Los Remolinos en honor al nom de la plaça de bous que la capital del Baix Ebre va tindre entre els anys 1848 i 1940. I encara des de Tortosa, avui destacarem també que la CUP, la candidatura d'Unitat Popular, reclama que Tortosa prohibisca la instal·lació de circs amb animals salvatges. El comitè Iberomap visita la reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre. I parlant encara de la reserva, direm també que divendres passat el periodista Jordi Prades presentava la seva tesi doctoral, la reserva de la biosfera, marc de gestió de conflictes ambientals a l'Ebre. El periodista ha analitzat les transformacions socioculturals i en els mitjans de comunicació en els últims 15 anys al nostre territori. Acabarem amb una invitació a la presentació del llibre La recerca del flamenc i la col·lecció Cicuta de Bernis. Serà concretament a l'Aldea, una doble sessió, la primera prevista per demà dimecres, la segona per al proper divendres. Aquestes són algunes de les propostes informatives d'este dimarts. Són temes i qüestions que de seguida desenvolupem aquí, a l'informatiu Emute.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Coincidint amb l'inici d'aquesta legislatura el passat mes de maig, l'equip de govern de l'Ajuntament d'Alcanar no només creava la regidoria de participació ciutadana, sinó que a més es formava el propòsit d'elaboració d'un pla de participació ciutadana amb l'objectiu que els ciutadans, que els veïns del municipi poguessin participar i influir en les decisions del govern municipal. Ara, el passat divendres, s'enllestia ja la primera fase d'aquest procés, d'aquest pla, i així ens ho explicava el regidor de la matèria, el regidor de Participació Ciutadana a l'Ajuntament d'Alcanar, Joan Roig.
La setmana passada, el divendres, vam acabar ja la primera part d'esta redacció del pla de participació, que consta del disseny i de l'elaboració. Però, claro, no estaria clar si féssim un pla de participació sense comptar precisament en la col·laboració o en les opinions o les aportacions de la ciutadania, no? De tots els canareus, canareves, casencs i casenques. Per això vam iniciar una roda de reunions, farà aproximadament un mes, en totes les entitats del poble, tant les socials com les esportives i les culturals, i a més també han fet reunions en consells, podríem dir sectorials, una mica més professionalitzats, de temàtiques més concretes, com poden ser l'educació, l'urbanisme, i altres que ens interessen a l'hora d'elaborar aquest pla de participació ciutadana, que, com ja he dit, és el pal de paller per a dinamitzar aquestes polítiques de col·laboració de la ciutadania en les preses de decisions de l'equip de govern. Ara, hem acabat, com he dit, aquesta primera fase i una vegada tindrem aglutinada tota aquesta informació que hem aportat en aquest pla de participació mitjançant unes pràctiques, unes reunions molt dinàmiques i molt àgils en les quals demanàvem a les entitats i a la ciutadania que fessin una foto fixa de la situació de la participació o la col·laboració ciutadana al nostre poble. Allí a les reunions vam intentar saber quines mancances tenim actualment en la participació ciutadana i què és el que estem fent bé, precisament, en el tema de participació, i també definir el concepte de participació aportant pues, paraules o frases que després inclourem en el nostre pla de participació ciutadana. Ara hem acabat aquesta primera fase, disseny i elaboració, i una vegada ja tinguéssim aglutinada tota aquesta informació i redactada, farem un esbós que tornarem a mostrar totes les entitats i totes les persones que han col·laborat en aquest pla de participació i finalment pues, ja el podrem aprovar mitjançant el ple o a través del ple de municipal.
El regidor de l'Ajuntament d'Alcanar reconeixia també que ara, un cop enllestida aquesta primera fase, el pla es portarà a aprovació al plenari de l'Ajuntament per a que posteriorment pugui ser ja operatiu, es pugui posar en marxa i tothom pugui dir la seva, tingui veu en les decisions de govern a l'Ajuntament d'Alcanar.
I posteriorment pues, ja farem tot el procés de participació. No? L'Ajuntament s'encarregarà de coordinar-lo i pues, també comptarem en les opinions, no? o les aportacions de tots els consells municipals, de les associacions i altres grups de ciutadans, no? Que vulguin col·laborar. I aquí sí que és participació activa, en la qual pues, tota aquesta gent ens farà arribar pues, les incidències, les queixes, perquè no, les aportacions, no, les inquietuds que tenen en diferents temes del nostre poble i del nostre dia a dia. Per això també és molt important pues, crear una campanya de participació. Vol dir crear o fomentar canals de comunicació per a que les persones del nostre poble se fiquen en contacte amb l'Ajuntament i també una campanya de comunicació en la direcció contrària, no? Que l'Ajuntament també pugui donar informació a aquestes persones i que hi hagi aquest feedback, no? Aquest feedback d'informació totalment necessari per a dinamitzar aquestes polítiques de col·laboració entre l'Ajuntament i la ciutadania.
Millorem Alcanar serà l'eslògan, la marca identificativa que posarà el segell a tot aquest procés, a totes aquestes vies de participació que, recordem, des de l'Ajuntament d'Alcanar es posen a disposició del veïnat i són no només aquesta plataforma, aquest pla de participació ciutadana, sinó també altres serveis, com per exemple el que ja en parlàvem la passada setmana, Línia Verda Alcanar per la comunicació d'incidències mediambientals i a l'equipament immobiliari urbà. També la propera setmana es posarà en marxa la renovació de la pàgina web de joventut i l'Ajuntament ha treballat en les últimes setmanes per millorar la gestió de les instàncies que a través del registre també la ciutadania de manera habitual presenta a l'Ajuntament.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncies sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
I no abandonem les qüestions relacionades amb la participació ciutadana, perquè l'Ajuntament de Deltebre escollirà la imatge que ha de donar la benvinguda als visitants al municipi entre les 6 opcions finalistes. Des d'allà, des de Ràdio Delta, ens ho explica Lluïsa Bertomeu.
L'Ajuntament de Deltebre continua amb la campanya de participació ciutadana a través de les xarxes socials, a partir de la qual la ciutadania escollirà la imatge que considere més adequada per tal que aquesta doni la benvinguda als visitants i veïns i veïnes del municipi. La imatge s'ubicarà al plafó de l'entrada per l'avinguda Goles de l'Ebre, al costat de l'oficina d'informació amb el nom de l'autor o autora. La tinent d'alcalde, Dinamització Econòmica i Enfocament Turístic, explicava com va sorgir la idea de que el visitant tingui una primera impressió a través de les imatges allí posades. Anna Jiménez.
Va sorgir la idea de que els plafons que han a les entrades de la població de Deltebre pues que no tinguessin una imatge estàtica durant tot l'any, sinó pues que anés canviant, no? A través de les... que un visitant que arriba del Tebre, que no coneix el nostre municipi, o sí, vull dir, vegi pues, els canvis de les estacions pues, reflexades en imatges, no? I, bueno, en aquesta dinàmica de voler que la gent participi en tota la gestió, no?, aquesta gestió participativa, vam pensar de que pues, bueno, seria la mateixa gent que a través de les xarxes socials elegirien pues, la imatge que ells consideressin la més bonica, la més adequada per a cada estació, i aquesta seria la que penjarien per a donar la benvinguda a la gent que arriba a la nostra població.
Fins aquest dissabte 31 d'octubre teniu de temps per votar al Facebook de l'Ajuntament de Deltebre la imatge d'entre les 6
finalistes que considereu que millor representa la temporada de tardor-hivern al municipi. Només cal posar m'agrada.
Gràcies, Lluïsa. Anem ara cap al Consell Comarcal del Montsià i ho fem per avançar que el proper dia 17 de novembre a les 11 del matí i a la seu del Consell Comarcal tindrà lloc la segona sessió informativa enmarcada dins del projecte Destí Europa. En aquest cas, una sessió que tractarà sobre el Servei de Voluntariat Europeu, un servei que permet als joves de participar activament en una organització que els acull en un país europeu per viure l'experiència executant tasques de voluntariat en diferents àmbits temàtics, com el social, el cultural, conservació del patrimoni natural, etc., i oferint també l'oportunitat d'establir nous contactes amb altres joves de diferents cultures, potenciant així també l'adquisició i o el reforç d'un nou idioma. Així ho explicava Sheila Ballarri, tècnica de treball i emprenedoria de l'Oficina Jove del Montsià. L'escoltem.
Sí, bueno, el Servei de Voluntariat Europeu ofereix la possibilitat a joves de 18 a 30 anys d'ampliar la seva formació, viure una experiència intercultural, conèixer diferents realitats a altres països europeus i ampliar coneixements d'un idioma o conèixer un de nou a través de la participació activa en un projecte de voluntariat i solidaritat.
Sheila Ballarri explicava també quin és el funcionament, les característiques i particularitats d'aquest voluntariat europeu.
Bueno, el Servei de Voluntariat Europeu és diferent de la formació dual que parlàvem la setmana passada.
Sí.
Forma part el voluntari, que és el jove, que ha dit que el requisit és que han de tindre de 18 a 30 anys, el jove, que és el que se'n va a un país europeu a realitzar tasques de voluntariat. Després està l'organització d'enviament, que en aquest cas nosaltres contem la presència d'Obre Tebre, que és una associació d'aquí de les Terres de l'Ebre, que serà l'encarregada de conduir la sessió informativa que farem el 17 de novembre aquí a Amposta. Aquesta organització d'acollida presenta un tutor responsable que del voluntari, és la que se n'encarrega de la formació d'este voluntari, de tramitar la sol·licitud, en definitiva d'ajudar-lo i de ser un guia per al jove que se'n va a fer el voluntariat. Llavors està l'entitat d'acollida, que és la que se n'encarrega, una vegada el jove està al país, d'incorporar, d'integrar el voluntari al projecte que ell ha triat, d'oferir-li allotjament, manutenció, formació lingüística i les ajudes que puga necessitar. També en aquests casos de voluntariat europeu, les entitats d'acollida ajuden en temes de transport local, en temes econòmics, de despeses del dia a dia, aquestes coses.
Recordem que el públic destinatari d'aquesta jornada són els joves d'entre 18 i 30 anys i és en requisit previ indispensable per participar-hi d'inscriure's prèviament. Per fer-ho, al Facebook de l'Oficina Jove del Montsià o a través de les pàgines web montsiajove.org, montsiajove.cat.
Informatiu Emute.
Continuem amb el nostre recorregut informatiu del dia. Anem ara cap a Tortosa, municipi que recupera la tradició dels bous i ja té penya taurina. S'anomena Los Remolinos, en honor al nom de la plaça de bous que va tindre la ciutat entre els anys 1848 i 1940, pràcticament durant un segle. El president d'aquesta nova penya és Miquel Orellana i l'objectiu més immediat, el de donar a conèixer l'entitat per tal de poder organitzar en un futur actes taurins a les festes de la capital del Baix Ebre. Des de la Plana Ràdio en té tota la informació Josep Roig.
Amb el suport de l'agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre, un grup de joves tortosins ha decidit crear una penya taurina a la capital del Baix Ebre. Aquesta era la notícia destacada que coneixíem al darrer programa Espai Taurí que emetem conjuntament les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. La iniciativa sorgeix de la voluntat de recuperar per a Tortosa la tradició per la festa dels bous, perduda fa algunes dècades, però present a la ciutat, com ho demostra el fet de que al barri de Remolins hi va haver una plaça de bous entre els anys 1848 i 1940, quan va ser enderrocada, sembla ser que per interessos urbanístics. Miquel Orellana és el jove que encapçala aquesta iniciativa i qui ens explicava que la nova entitat s'anomena precisament Los Remolinos en record d'aquesta desapareguda plaça de bous que va tenir Tortosa.
Bueno, la penya s'hi diu Los Remolinos. El nom ve de la plaça antiga que hi havia antigament a Tortosa, perquè els papers consta així i també es dia les diversiones públiques, però bueno, no és massa bonic el nom i vam decidir ficar pues, Los Remolinos.
El president de la penya taurina Los Remolinos deia que les gestions per muntar-la van començar el passat mes de setembre amb el suport de 5 aficionats més. Ara, un cop legalitzada l'entitat i tenint en compte l'afició que hi havia a Tortosa i que de fet existeix encara a les pedanies i entitats municipals descentralitzades com el Regués, Campredó o Jesús, a on es continuen fent bous, la intenció és començar a donar-la a conèixer per aconseguir més socis i presentar-la també a l'Ajuntament tortosí per oferir la possibilitat futura de col·laborar a les festes organitzant actes taurins.
La intenció és aquesta, ajudar en el que sigui a l'Ajuntament, muntar el que ha dit Ximo, una tarda de vaques. Si ara de moment no me la deixen fer, miraríem de si la podríem fer al Regués, si els del Regués ens deixaven fer una tarda de vaques allí, donar-nos a conèixer, no sé, introduir altra vegada, perquè, a veure, llevat de a Tortosa hi havia molta tradició. Claro, això s'ha anat perdent. Les generacions que han anat vinint, tot això ja no ho coneixen. Si no és que els agraden molt i van voltant pels pobres, com ara fem nosaltres, no ho coneixen. Pues tornar a fer una miqueta tot el tema del bou, donar-ho a conèixer, fer xerrades, fer, si convé, a festes, un encierro de infantil, fer actes que la gent pugui tornar a veure que se pot tornar a fer.
La nova penya taurina tortosina compta amb tot el recolzament de l'agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre. De fet, i al mateix programa, el seu president Joaquim Martí es va oferir per organitzar properament la presentació oficial de Los Remolinos, mentre que el vicepresident Santi Albiol recordava que l'agrupació, ara fa 6 anys, es va presentar precisament a Tortosa, al Felip Pedrell, com a mostra del reconeixement a l'afició de la tradició taurina a la ciutat.
Gràcies, Josep. I ja que tractem actualitat relacionada amb el món animal, hem de parlar també de la candidatura d'Unitat Popular, la CUP de Tortosa, que reclama que la capital del Baix Ebre i el seu ajuntament prohibisquen la instal·lació de circs amb animals salvatges. Aprofitant que aquest cap de setmana s'hi ha instal·lat a Tortosa un circ, la CUP ha fet campanya contra els espectacles amb animals salvatges i, a més, en el proper ple ordinari presentarà una moció reclamant que es prohibisquen aquest tipus d'espectacles a la ciutat. Des de Ràdio Tortosa ens ho explica Núria Mora.
El grup municipal de la CUP Alternativa Ecologista reclama que Tortosa s'avanci a l'entrada en vigor de la llei el 2017 i prohibeixi d'immediat els espectacles de circ amb animals salvatges. En la moció que es debatrà dilluns al ple ordinari, la CUP demanarà que Tortosa no autoritzi mai més els espectacles de circ que utilitzin animals salvatges, com ja estan fent més de 100 municipis catalans. Javi Rodríguez és el regidor de la CUP a l'Ajuntament de Tortosa.
I per altra banda, pues, recordem que n'hi ha una llei que ja en el seu moment deia que els espectacles de circ en animals salvatges que pertanyen a la fauna salvatge se prohibirien en un termini de 2 anys, és a dir, a partir del 2017 a tota Catalunya no podran hi haure circ en animals salvatges, i nosaltres, com ja han fet més de 100 ciutats catalanes, doncs demanem que Tortosa s'afegisca i que demostri la sensibilitat de la nostra societat en la qualitat de vida d'aquests animals.
Precisament aquest cap de setmana s'ha instal·lat a Tortosa un circ i membres de la CUP han repartit octavetes explicant el seu posicionament i qüestionant el caràcter educatiu d'un circ amb animals salvatges.
Quarta gala taurina, Terres de l'Ebre a Sant Carles de la Ràpita el 28 de novembre. Actes a les 6:30 de la tarda, Assemblea General de Socis al Casal Cultural El Maset, i a les 9:30 de la nit, sopar i gala taurina al restaurant Varadero. Comissions, penyes, socis i aficionats als bous, ja podeu fer la vostra reserva al sopar i gala taurina fins al 22 de novembre contactant a l'email de l'agrupació o a qualsevol membre de la Junta. Organitza agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre, l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, amb el suport de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'actualitat diària a l'informatiu Emute.
I abans d'arribar a la informació meteorològica, destaquem un parell de punts que tenen com a denominador comú actualitat relacionada amb la reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre. I és que el passat divendres 23 d'octubre la reserva de la biosfera va acollir una àmplia representació de 17 països d'Iberoamèrica i el Carib en el marc de la 16a reunió del comitè Iberomap. Aquesta trobada internacional va tindre lloc els dies 21 i 22 d'octubre a Castellet i la Gornal, a la seu de la Fundació Abertis i el Centre Internacional de la UNESCO per a les reserves de les biosferes mediterrànies. L'agenda de la trobada incloïa sessions de treball i culminava divendres 23 amb una visita tècnica a la reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre. Una visita que va comptar amb una vintena de persones, entre elles els representants dels comitès MAP d'espais protegits i també de les universitats de països com Argentina, Xile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Haití, Jamaica, Hondures, Mèxic, Panamà, Paraguai, Perú, Portugal, la República Dominicana i Uruguai. També representants de la Secretaria MAP d'Espanya i del Consell de Gestors de la Xarxa Espanyola de Reserves de la Biosfera, de la Fundació Abertis i membres de l'ICTA, l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona. El grup va ser rebut a la seu del Consell Comarcal del Montsià per part d'Albert Salvador, conseller de Medi Ambient, que els va donar la benvinguda. Posteriorment, Josep Aragonès, coordinador tècnic de la Reserva de les Terres de l'Ebre, els va fer una presentació sobre els trets més importants, així com aspectes de governança, pla de gestió, etc. Joan Panicello, tècnic de promoció econòmica de l'Ajuntament de Sant Jaume, explicava un projecte de desenvolupament sostenible relacionat amb la pesca de l'angula, projecte que combina perfectament explotació i protecció d'un recurs. Tot seguit, l'excursió va continuar ja sobre el terreny, on el director del Parc Natural del Delta, Francesc Envidal, va explicar als visitants els condicionants i les dinàmiques naturals de la zona del Delta de l'Ebre, ensenyant-los indrets emblemàtics com la bassa de la Tancada, la barra del Trabucador, les salines de la Trinitat, tot observant les aus més característiques del nostre territori. Així mateix, Joan Montesó, del Sindicat Unió de Pagesos, explicava quins són els conreus propis del territori i cap al migdia i a la bassa de l'Encanyissada, concretament al Mas de la Cuixota, Lluís Garcia, gerent de les instal·lacions, explicava el seu model de negoci, un negoci basat en una potent oferta gastronòmica, tradicional i amb productes de proximitat, acompanyant-ho tot plegat de serveis d'educació ambiental, turisme actiu i d'experiència rural. I com dèiem, un altre tema que també té la reserva com a protagonista és la reserva de la biosfera Marc de Gestió dels Conflictes Ambientals a l'Ebre. És el contingut de la tesi del periodista Jordi Prades, que ha analitzat les transformacions socioculturals i en els mitjans de comunicació en els últims 15 anys. El punt de partida de la tesi de Jordi Prades, del periodista, du per títol La mediatització del conflicte ambiental, el cas de les Terres de l'Ebre, i són les agressions que ha patit el territori, com ara els transbassaments d'aigua, la gestió de residus radioactius o el desplegament eòlic. En el nivell global, la tesi constata com els moviments socials intenten que el desenvolupament sostenible incorpore valors de justícia ambiental, mentre que a nivell local, Jordi Prades identifica una transformació del conflicte cap al consens a través del marc de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre. El periodista va llegir la seva tesi doctoral divendres passat al campus Terres de l'Ebre de la Rovira i Virgili. Una tesi on, com dèiem, es descriu i analitza les transformacions socioculturals viscudes al territori i en els mitjans de comunicació arran de diferents conflictes ambientals concentrats des de l'any 2000 i fins al 2015 al territori de l'Ebre. Jordi Prades ha realitzat aquesta tesi, la mediatització del conflicte ambiental, el cas de les Terres de l'Ebre, en el marc del programa Martí i Franquès d'Ajuts a la Investigació, amb el finançament de l'associació nuclear Ascó Vandellòs II i de la Fundació Endesa. La tesi, que ha estat dirigida pel doctor Jordi Ferrer, director de la Càtedra Internacional d'Excel·lència en Comunicació de la Universitat Rovira i Virgili Repsol i professor del Departament d'Estudis de Comunicació de la Facultat de Lletres de la mateixa universitat. I parlant encara de qüestions que d'alguna manera tenen relació amb la natura i el Delta de l'Ebre, hem de parlar també d'aquesta activitat que la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de l'Aldea ha organitzat per al proper dimecres, demà mateix, a partir de les 8:30 de la tarda, a la sala de plens de la Casa de la Vila, una activitat doble que tindrà també continuïtat divendres, dia 30 d'octubre, al Mas de Bernis, a les 8:30 de la tarda. Es tracta de la doble presentació del llibre La recerca del flamenc i la col·lecció Cicuta de Bernis. Unes presentacions que aniran a càrrec de Marc Romera, fundador i editor de La Breu Edicions, i el senyenc Joan Todó, que és l'autor del llibre. Després de vagar pels verals riberencs, a peus d'arrossars i d'anades i vingudes per les platges de Riu Mar, el trident literari format per Sebastià Portell, Jaume Pons Alorda i Joan Todó han escrit tres contes inquietants on la bellesa estètica es transmuta en una veritat punyent i els personatges tenen a tocar la clau que els pot canviar el seu destí. Recordeu, si esteu interessats en aquesta presentació literària, teniu una doble opció. La primera, demà dimecres a les 8:30 de la tarda, a la sala de plens de la Casa de la Vila de l'Aldea. La segona, divendres a la mateixa hora, a les 8:30, al Mas de Bernis.
Tots els dimarts i dijous, des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre, et posaràs al dia del que passa dins i fora de les pantalles cinematogràfiques. Arriba el Cine Meravelles per posar-te al dia de tot el que passa al món del cinema. Dimarts i dijous amb Jordi Curto. Taquilles, estrenes, comentaris, crítiques, tot això i molt més t'espera. En format 30 minuts, els dimarts i els dijous a les 7:30 de la tarda des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tens butaca reservada. 30 minuts els dimarts, 30 minuts els dijous per posar-te al dia del món del cinema amb Jordi Curto.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les Emute, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM. Música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre, des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM, amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les Emute.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Núvols abundants aquesta matinada, ha plogut fins i tot amb insistència. Ahir van caure 22 litres a Núria i aquesta matinada han caigut més de 30 al voltant de la Conreria, Sant Fost de Capçanteles, també al voltant de 30, Granollers, els 18 que han caigut a Badalona, 7, 10 litres a l'àrea de Barcelona, 10 a Vandellòs, o 8 a Reus. També hi ha hagut una pluja discreta cap a la banda interior, cap al Pallars, la Ribagorça, la Noguera. I seguirem així fins a migdia. Núvols, clarianes, però sobretot núvols. Moltes boires a les muntanyes i de tant en tant alguna pluja litoral i prelitoral central o en punts de ponent. La tendència és que, a mesura que avanci el dia, afluixin aquestes precipitacions, però a la tarda i sobretot al vespre tornarà a ploure al sector oest, al sector de ponent, principalment a Noguera, Pallars Jussà, la Ribagorça, Vall d'Aran potser també, i puguin avançar fins al Solsonès i l'Alt Urgell, aproximadament gairebé Principat d'Andorra, i també ho farien cap a la banda de la Llitera, a la franja de ponent. A la resta, núvols i clarianes, això que en diem variabilitat, amb un dia suau. Aquesta nit no ha estat gens freda, mínimes de 15-17 cap a la costa, al voltant de 13-14-15 a l'interior, no fa fred, i de dia, a l'haver-hi alguna estoneta de sol, que seran poques, la temperatura amb aquest vent del sud que ens domina poden pujar entre els 18 i els 23-24 graus les més elevades. Estarà bé, no farà gaire fred, tot i els núvols i aquestes boires. Alguns nuvolets cap a València, cap a Castelló, més sol a Alacant i mig ennublat tot el dia, estones de cel una mica tapat a les Balears, de moment sense pluja. Atenció, perquè la notícia dels propers dies, en primer lloc, que puja molt la temperatura de cara a dijous i divendres, màximes al prelitoral o també cap a Girona, que poden superar els 25 o 26 graus, déu-n'hi-do, boires al matí, i ens venia un canvi diumenge, però segurament quedarà menys, és a dir, núvols abundants i poca pluja diumenge. Això sí, un petit canvi. Que vagi bé.
I amb la previsió del temps, un dia més hem arribat a l'hora de posar el punt final i així també acomiadar aquesta nova edició de l'informatiu a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. Temps d'actualitat que també avui, dimarts 27 d'octubre, ha estat presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Ramal. Temps elaborat amb la participació dels serveis informatius de les emissores municipals associades a EMUTE. Demà hi tornarem a ser, a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, feliç jornada.
Consell Comarcal. Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.